Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. Els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra Republicana demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Connectem a Madrid amb l'Alba Gil.
Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Patxi López, portaveu al Congrés.
No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
Més notícies amb el Nando Zanoguera.
Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i també diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, que és el que es fa servir per armament. Però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada pel Sindicat de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
A Catalunya, el sindicat de llogateres ha convocat mobilitzacions el pròxim 6 de juny.
Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
Aquesta nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg d'aquest diumenge, les temperatures s'han disparat fins als 35 graus a diferents llocs de Catalunya, per exemple, al Pla de Lleida. Altes temperatures també arreu d'Europa. El Regne Unit feia 15 anys que un mes de maig no registraven temperatures al voltant dels 30 graus. De totes maneres, es preveu que aquesta calor continuï sent la tònica general d'aquesta setmana que ve i el pic d'altes temperatures podria arribar entre dijous i divendres. Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella, a la Vall d'Aran, en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla, Àngel Grau.
Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagi uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o... No, famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer que aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no?
La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de quatre torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, a Barcelona, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i alguns dirigents com Juste o Laporta. El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar, després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. A la segona divisió de futbol, el Depor ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera. Els gallecs tornen a la màxima categoria del futbol espanyol 8 anys després. En canvi, un altre històric, com el Saragossa, ha consumat el seu descens a la primera ref. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida, a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116. Encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85, i aquest diumenge s'ha disputat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Victòria de l'Atlètic Barceloneta per 17-13 davant del Sabadell.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
Unilla. Ja ho sé.
Que és,
lo mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui ja és un dilluns laborable, tot i que per molts serà un cap de setmana de llarg de segona Pasqua. Potser alguns avui no escoltareu el programa perquè és com si fos dissabte, però us diré que pels que sí treballem normalitat, l'inici de setmana serà una mica diferent. D'entrada, perquè vinc de 2 dies de pau i silenci i no he fet cap retir ni cap vot per no parlar, al contrari. De parlar he parlat molt, però sense soroll extern, que no et deixa sentir el que realment vols escoltar. He deixat el mar i les ganes de tornar a ser dins l'aigua, pel bany de bosc, per la lectura infinita fins que t'acabes el llibre, per la conversa serena sobre la vida en lloc del repàs exprés de la intendència domèstica, i quan aquesta vida lenta agafa el seu espai, et dius a tu mateixa que ho repetiràs moltes més vegades. Per què? Doncs perquè m'agrada conduir per carreteres sinuoses, sense pressa, i sí, ho confesso, fer la foto del vedellet que és just al costat de la mare a peu del camí. M'agrada buscar camins per passejar que a vegades has de desfer perquè t'has equivocat. M'agrada aturar-me menjant un lloc que no té cap estrella, però que tu les hi posaries totes, i després fer el cafè a l'exterior mirant la muntanya i deixant que la son t'envaeixi de cop. En quin moment hem deixat que la pressa sigui sempre la que mana? Dos dies deliciosos, el Berguedà i l'Alt Urgell, on molta gent, per cert, hi passa de llarg, i d'altres han fet un cop de cap i s'hi han instal·lat a viure, com uns amics amb qui ens hem pogut abraçar després d'uns quants anys, recordar vells temps, xerrar del present i prometre que el pròxim cop buscarem camins plegats, que ells se'ls coneixen i no es perden. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu, si no feu festa, és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i pràcticament 12 minuts. Comencem aquí, nova setmana, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres preguntes, els vostres comentaris i les vostres respostes. I qui s'escura la gola ja a punt de començar a parlar, crec que és en Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga. Bona nit.
Per servir-te, Marta.
Com
ho
estàs?
Has encertat 100%.
100%.
I gràcies per prendre la decisió de venir a treballar.
No, però no és pas decisió meva, és que nosaltres només fem les festes quan són nacionals.
Vosaltres feu les festes quan són nacionals. I avui, si tu estàs asseguda amb aquesta cadira, amb aquesta carxofa al davant, és perquè ho has decidit.
Perquè la programació de Catalunya Ràdio és normal avui.
Molt bé, molt bé. Molt
no?
Bé. Molt sí. Bé, ho entenc, ho entenc. Sí. La programació va per davant i tu vas fent les decisions per darrere, no? Però, clar, jo torno a repetir, no?, que quan has sortit de casa i has dit avui vaig a treballar i perquè és una decisió, doncs, de la casa, tu també has posat de la teva part.
Home, i tant.
I has decidit de venir aquí.
Sí, sí.
No ho he fet ni jo, ni ningú pot fer-ho per tu, ho has de fer tu.
Sí, senyor.
Bé, no m'embolico més, que no acabaríem mai. La pregunta de la nit és...
Digues.
Que cada vegada que ens doneu una notícia als periodistes ens convertiu en més ignorants.
Què ha passat? Què hem fet? A veure.
Que ha aparegut la notícia de que en Pep Guardiola avui s'ha acomiadat de la seva afició al Manchester City.
Uh-huh.
I clar, i ara m'ha sortit a mi la pregunta aquella de Girona quan la temporada alta de fa uns 10 anys que deia, i ara què? Eh? Ara? Què ara?
I ara què? Bona pregunta.
Moltes gràcies, Marta.
A veure qui te la respon, eh? A veure si és ell, perquè si ve cap aquí, a veure si ens escolta i, mira, igual truca i ens pot dir, i ara què?
Estic convençut que sí.
Molt
bé. Que ho aconseguiràs. I nosaltres que hem decidit escoltar-te avui, però no perquè ho digui que, m'entens?
No, és decisió pròpia, i tant.
Exacte, quan posem aquesta emissora i quan sentim la teva veu, diem, a veure si la Marta, eh?
Doncs sí.
Doncs
sí.
I així sabem el què. Ara, què ara?
Ara què? Doncs va,
moltes
bona.
Moltes gràcies, Marta.
Que vagi molt bé, bona nit.
Molt bona nit. Des del Bosc de l'Àliga amb 20 graus.
20 graus, molt.
De temperatura.
És que fa molta calor avui a tot arreu, eh?
No està malament.
No està malament. Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Marta.
Bona nit.
Molt bona nit.
En Jordi, des de Reus, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companyia i ignorants. Una consulta, perquè no sé si ho he escoltat bé, estaves escoltant el Club de la Mitjanit,
sí. Ara,
fa un moment,
sí.
I o sigui, m'he quedat una mica aturat, no sé si ho he entès bé.
A veure.
Pot ser que hagi dit al company que el Manolo González, de l'entrenador de l'Espanyol, quan va pujar a la grada d'animació i sí, amb un micròfon obert, va dir, vamos Talibán, aviones al Camp Nou. És que no sé si ho he sentit bé perquè anava fent coses per la cuina i I això, si algú m'ho pot confirmar...
A veure si algú t'ho pot confirmar, perquè jo no ho he sentit, perquè estava baixant cap a l'estudi.
M'imagino, jo estava traginant per la cuina i m'he quedat així una mica estorat perquè dic, home, si és ben bé així, trobo una falta de respecte una miqueta greu.
Ja, doncs a veure si encara no ha marxat algú del programa d'esports i ens ho pot corroborar, o algun altre oient que estés escoltant al Club de la Mitjanit i que ens ho pugui explicar trucant. D'acord, Jordi?
Molt bé, moltes
Vinga,
gràcies.
Gràcies. Adéu. Bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
Bona nit, Marta. Perdó, Marta, sí. Escolta, no és que ara anava a dir l'Aia, però l'Aia és la companya que agafa el telèfon.
No, Aina, Aina. Aina, la que agafa, perdó, el telèfon, sí, és l'Aina. No ens bategis.
Sí, no, no, si precisament es diu com ben ets, mira ja el que fa els anys.
Ai, 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 Lluís, ai, ai, va.
Que és Santana. Aina, Santana, el fan el 26 de juliol, que és la festa de les Anes.
Em sembla que hi ha una segona data, també, per això, diria.
Aina, vaig enterar fa poc, Aina és Anna Mallorquí,
sí,
segons
sí,
tinc entès.
Sí, sí, sí.
Segons ai. Tinc entès. Bé, sí. Aviam, com aquest senyor que ha parlat de futbol, anirem de cara al gra, no?
Digues.
La setmana passada, que truco un cop a la setmana, segons em vas autoritzar, si en diguessis més, jo trucaria cada dia, però bueno.
Home, no, cada passada... dia no, intentem cada dia
no.
No,
no, per això ho dic, perquè els ullets també tenen dret a tocar. Encara que a vegades, potser, si a vegades són falta d'ullets, vull dir, va bé que algú truqui, no?, també, les coses diguem-les clares.
Va perfecte que truqueu, va perfecte, sí o sí.
Vale, d'acord, vull dir... La setmana passada, si recordes, vaig parlar de les temes farmacèutiques, que sí, m'afecta a mi com...
Sí.
Com diabètic, però és que avui parlaré d'una cosa que ens afecta a tots, i directament a tu també, i m'explicaré. A tothom, a tota Catalunya, parlo de Catalunya, i suposo que Espanya també, però a mi el que m'interessa és el de casa. Bé, aviam, l'entitat financera que porta per rètol l'estrella,
sí,
que el seu logo és l'estrella, no?, i és de color blau, vull dir... que tothom sabem qui és, no cal fer publicitat. Quan vaig dir al laboratori, si tinc que dir el nom, ja saps que el dic. Però jo, primerament, que no vull fer publicitat a ningú. Sempre se m'ha dit això, que per ràdio no doni noms propis, ni de marques de...
Em sembla que la gent són prou llestos tots per saber de qui parles. O sigui que...
Exacte. Vull dir, llavors, aquesta entitat financera, que jo en soc client només fa... En tinc 80, quan tenia un any, el meu pare en aquella època ja em va posar els primers dinerets.
Correcte.
Una llibreta de color verd que s'escrivia a manilla, a mà.
Sí.
Vull dir, les entrades es feien amb bolígraf blau o negre i les sortides amb bolígraf vermell.
Vermell.
Tot a manilla, a mà, eh? Bé.
Molt bé.
Encara la conservo. Doncs en aquesta entitat, que soc client ja fa uns quants anys, com he dit, donen, tinguis els diners que tinguis, segons em van dir, eh? Vull dir, tenes que tinguis 15.000,
com 2 milions. D'acord.
No, tant potser no, perquè també els hi vaig dir. Dic, si ve una persona amb una maleta ben plena amb milions, diu, sí, sí, faríem el mateix. I jo vaig pensar, sí, sí, naranjas de la Xina, xato.
Ja.
Això ho dius tu, però li fotríeu l'alfombra vermella i començaríeu a donar cafès a punta bala, m'entens? Perquè ja et diuen, sentis que prendran un cafè. Ja no s'ha convertit en un bar d'aquesta firma que et deia. Qui la coneix i qui la coneix. O sigui, qui la vista i qui la veu, no?
Mm-hmm.
Bé. Aviam, doncs aquesta entitat, a pla fixa, dona, i no te'n dona més, i els clients ho poden col·laborar-ho, si volen, donen un 1%, estic dient un 1%,
sí.
Marta. Bé, si el diner el marca la Unió Europea amb un 2% actualment, aproximadament, més o menys, o l'any passat quan vaig fer els tractes, és a dir, donen un 1%. Llavors, com és possible que una entitat asseguradora, que tampoc diré el nom, és la patrona de les modistes... i sap qui són les patrones de les modistes, sabrà de quina entitat d'assegurances estic parlant.
Sí, sí. Estàs fent jeroglífic, però ho he pillat. La meva mare era modista i me la sé, aquesta. O sigui, que
val,
bé, bé.
Doncs aquesta entitat financera que porta el nom de les modistes, a mi, i ho dic per cosa pròpia, vull dir que és que ho sé segur, em dona un 3% anual. Net igual que dona un 1% l'altra entitat que he dit.
Sí.
Un 3%. La pregunta meva és... Aviam si un ignorant em pot dir que una entitat doni un 1% i una altra entitat, en aquest cas d'assegurances, doni un 3%, que és el triple. No estem parlant d'un mig punt més o el doble, estem parlant del triple. D'un 1 a un 3 és el triple, no?
Sí, sí, sí.
Doncs com se menja això? Aviam, o és que uns t'enganyen o els altres els hi sobren els diners? Aviam, que m'ho expliquin, perquè no ho entenc quan el diner està fixat en un preu. Jo també tinc entès... que aquests plans d'estalvis i de més, tinc entès que això ja ve d'Estats Units, de les famoses companyies asseguradores, que després ho van copiar els bancs. Això és el que m'han dit a mi persones que entenen una mica més que jo. Després ho van copiar a totes les entitats financeres. Però que vull dir que això ja ve d'un plan de totes les companyies d'assegurances, sempre han donat més, sempre han donat més que les entitats financeres. Vull dir, bancs i caixes. La pregunta és, per què donen el tiple? Aviam, o per què en aquesta entitat de l'Estella donen només un 1%? Marta, gràcies i bona nit. Escolta'm una cosa, perdona, sí. Ja m'ho comentaràs i t'agradarà. T'enviaré un correu d'un petit lapsus que han fet els vostres companys.
D'un petit lapsus que han fet aquí els d'esports?
No, d'informatius.
Ah, d'informatius.
A mi m'ha fet molta gràcia, vull dir, ja te l'enviaré.
Molt val? Bé. Vinga, perfecte. Gràcies,
Marta,
gràcies,
Lluís. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. A més de trucar al 932074474, sabeu que ens podeu deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148 i avui ens hem trobat una resposta que agradarà segurament molt a un oient que la setmana passada doncs, ens va explicar que necessitava dues coses per una qüestió de salut. Doncs escolta què ens diu la Montse des de Sant Boi de Llobregat.
Mira, que dijous a la nit vaig escoltar a la Francesca que demanava per un matalàs d'aire. Jo tinc un que està sense utilitzar, però clar, el meu és 90 d'ample. De llarg fa 2 metres, però d'ample fa 90. No sé, si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria. Però clar, tenim que comptar que és d'un llit de 90 d'ample.
Doncs és una oportunitat que li dona a la Francesca de l'Eixample, que demanava, entre altres coses, per aquest matalàs. Ella deia d'aigua, després ens va trucar una infermera o assistenta social que treballava a Vall d'Hebron dient que el que necessitava era un matalàs d'aire. I la Montse de Sant Boi li ofereix, tot i que té aquestes mides, 90 d'ample i 2 de llarg. Si la Francesca de l'Eixample està interessada, li podem donar el telèfon, ho dic perquè a través de línia interna li podíem donar el telèfon perquè això arribés a casa seva i, per tant, la podés ajudar a estar millor de salut. En Lluís en diu també al WhatsApp, m'agradaria saber si algú podria indicar algun lloc on comprar cervells de xai. Fa molt de temps que no sé trobar-ne a Barcelona ciutat. Els cervells els voldria per fer-ne bunyols, com feia la meva mare. I ara que no hi és, m'he quedat orfa, diu en Lluís. I la Cristina de l'Esquerra de l'Eixample diu tota la meva disconformitat amb la directiva del Barça per la festeta, i ho posa entre cometes, festeta de l'equip femení. Han guanyat 4 títols i es mereixien una rua, diu la Cristina. L'equip masculí ha guanyat la Lliga i li van muntar una rua de 5 hores. S'omple la boca parlant de les jugadores i després res. Discriminació, admiració, que ens diu la Cristina des de l'Esquerra de l'Eixample. Ara són les 12 de la nit i 23 minuts.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Segur que alguna vegada hi heu pensat. Us imagineu que arribéssiu a bufar 100 espelmes? Com penseu que seria la vostra vida si féssiu 100 anys amb una bona salut física i mental? Doncs avui tenim a l'estudi un convidat que acaba de fer un segle i jo m'atreviria a dir que està com un gínjol, tot i que em diu que la veu li flaqueja. Ell no, la veu una mica. Ha vingut amb corbata i tot, de color blau cel, un jersei, la seva jaqueta que s'ha tret per poder parlar tranquil·lament. Porta un bastonet, perquè això sí, segurament li va bé com a companyia, i la filla a l'altra banda, això està clar. Ell escriu poesia des que es va jubilar. Menja de tot. Es pren només 2 pastilles cada dia, una per al cor i un protector d'estómac. Cada dia també fa els mots encreuats del diari i pot pujar a peu xino-xano 4 pisos sense problema, diu. És en Joan Sala Pujol. Benvingut. Bona nit.
Gràcies, eh?
Com està?
Molt bé. De moment, sembla molt bé.
De moment, molt bé. Vostè va néixer el 18 d'abril del 1926 a Roda de Ter. I va bufar les 100 espelmes, res, el mes d'abril, d'entrada per molts anys.
El mateix dia, exacte, exacte.
El mateix dia.
Sí, si alguna cosa... Això sí que estic una mica sort,
És una mica sort?
Estic una mica sort, una mica els ulls, una mica els dins. Quan arribes a aquesta edat, és una mica de tot.
Una miqueta de tot, però està aquí, ha pujat, ha vingut a l'estudi.
Sí, sí, sí. I ara podria tornar a marxar sol, tranquil·lament.
Tranquil·lament. Però hi va, sol, pel carrer?
Sí, 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 sí. Me'n vaig, me'n passeig allà on vull.
Fa el que vol.
I camino bastant, perquè d'aquí a la catedral no té cap problema tornar a pujar.
I tornar a pujar, no va amb l'autobús, sinó que va a peu.
Sí, sí, vaig a peu. Perquè ara això, els metros, ja ho he deixat passar. Vaig a peu.
Més pràctic. Amb el seu bastonet, no?
Sí, ja està.
I no passa res.
I no passa res.
I anar disfrutant del paisatge.
Vas veient botigues, com si fos una senyora que veus coses.
Botigues que ja no hi deuen ser, segurament, no?
Sí,
aquí
bueno,
hi havia aquella cosa que ja no hi és ara.
De vegades passen, de vegades... Què hi ha posat aquí? Ha posat una altra cosa? De vegades... Es canvia molt de pressa,
Ja ho penso.
Aquests trossos de per aquí, i cada passeig de Gràcia a Rebet, ho veus que hi passen de pressa.
Canvien molt les coses, sí. Clar, amb 100 anys, doncs imagina't.
Ah, bueno.
Tot el que he vist.
20 anys... 100 anys han passat, no?
Sí.
Bueno, aquests 100 anys enrere, jo no recordo com era la Rambla. Jo recordo dels anys 30, en plena guerra de... Sí, això que recordo, veníem bombardejar, quan aquí veníem. Ja veníem, encara que haguéssim bombardejats, veníem igual.
Imagina't.
Sempre el meu pare era molt bonic, deia, aquí a Roda, potser ens tocarien, però a Barcelona és molt difícil que us toquin.
Imagina't.
Esclar.
Clar.
I si no faríem la meva mare, anàvem a casa, teníem una botiga. A més de sastres, teníem una botiga de merceria. Doncs veníem a buscar botons, a casa que hi havia Can Mogues, a la plaça de Sant Jaume i tot això.
O sigui... Perquè vostè va ser, durant molts anys, crec que 40 anys, sastre de Roda.
Sastre, sí.
I després, això com el seu pare i com el seu avi, oi?
Sí.
I després d'aquests 40 anys, la pregunta és, encara en sap de cosir, avui?
Sí, això de cosir és com una bicicleta, que no, sempre se'n sap. Altra cosa és cosir per fer un trajo sencer, tampoc no. Ja no m'hi atreviria, perquè això...
Però encara fa vores, sí, per exemple?
També, sí, no passa res. El que passa que em fa mandra de fer res i les deixo fer-me una altra, Però no, cosir... És com aquell que pren en bicicleta, que sempre sap.
No es perd mai.
Sí, això no es perd mai. Un cop s'ha agafat, no es perd mai. A menys, mentre està bé. Si tens algun defecte físic o alguna malaltia, ja és diferent, però quan estàs bé...
Ja es nota que és sastre, perquè va com un dandi.
Sí.
Vostè ara es fa vestint alguna sastreria o no?
Com?
Va a alguna sastreria
no,
que li facin...
No, ara no, anem... Comprar el fet, ja.
Ja, comprar fet.
Sí, perquè ara, per anar a una sastreria, primera, que necessites tantes prous dies. Després, la sastreria, com que són moltes hores, és molt cara.
Oh, clar.
Ja.
S'ha de pagar.
I ara tampoc no cal. Vas a buscar un d'això, un magatzem, i ja està.
Però era un ofici que li agradava a vostè?
Bueno, ben bé no.
Ben bé no,
No,
perquè
jo vaig acabar l'ofici perquè, esclar, en aquell temps, quan tenies 14 anys, vaig anar a treballar. Quan es va acabar la guerra, que van transicionar les rodes, en tenia 13 i pico. Aquell any vaig estar a casa, però llavors vaig dir, no, pare, bueno, què faig?
Clar.
No llogava a ningú, no hi havia feina, no feia res, dic, que de fer de sastre.
Clar. Perquè com feia el pare, sí.
M'he obligat a estudiar, a fer alguna cosa, però no hi havia ni feina ni diners. En aquell moment, en 40, la gent es fa encàrrec una cosa així. És molt...
I després va canviar completament de feina i es va dedicar a una altra cosa.
Llavors venia a confecció i feia malbé la sastreria. Vaig buscar feina aquí amb la sastreria editorial.
Amb un editorial.
Que de Tia Baedos, aquí al carrer Diputació, em sembla. Bueno, sí, aquí darrere, com es diu, darrere de la Concepció, per allà, aquell tros d'allà. I ja veig estar 10 anys.
10 anys treballant en un editorial, i aquí va descobrir un altre món que li agradava molt més.
Sí, perquè llavors coneixia els autors, coneixia, bueno, en Carné, que va venir, trobo que 15 dies abans de morir-se va venir.
En Josep Carné?
a Sinja Carné, va venir a l'editorial, en venien diversos, però ara no recordo gaire els noms, però en venien. També havia vingut bastant per allà els... com diuen, la Generalitat, en Colla Entorn, els Bassols...
Era una altra vida.
Era una altra vida. Ara, a marxar d'aquí, van anar a parar a Vic, altra vegada, en una casa de pinsos. Ja va ser completament al revés.
Carai, tu, quina vida. O sigui, de sastre, editorial, i després en una casa de pinsos.
Llavors, primer havia tornat a pujar i vaig tornar a baixar allà, en el sentit que era gent, molt bona gent, però... no era es parlava de porcs i de bestiar i
ja està
acabat.
Ja està, sí, sí.
I llavors, al cap de per aquí uns 10 anys, doncs la casa va anar malament, també ens van jubilar.
I ja està. I fins aquí la trajectòria professional, sí.
Bueno,
en Joan.
Després, casa, bueno, llavors, per desgràcia, al cap de 2 anys, la dona es va posar malalta i va morir.
I vostè va quedar vidu, sense
llavors,
ella.
Llavors, vidu. Tenia les filles aquí a Barcelona. I dos anys, aquell any es van morir els meus pares i la meva senyora. I al cap de 5 anys es van morir els pares d'ella. Mm-hmm. Però van quedar aquests 5 anys tots sols, que els feien cuidar per una senyora, perquè com que ells estaven aquí a Barcelona, a Canalla, estudiaven, i jo hi pujàvem i baixàvem. Així,
I era vostè deixat roda i torna a viure a Barcelona, sempre, amb una filla.
I com que anava aquí, era com anar a casa aquí a Barcelona. Després, com vaig fer... 95 anys, es va semblar dient que vingués aquí. Jo fins a 95 anys vaig estar a casa sol. Llavors sí que feia poesia. Feia que...
Clar, perquè vostè va començar a escriure poesia quan es va quedar vidu, pot ser?
No, ja havia fet alguna cosa
abans,
però
abans.
Llavors no tenia temps, perquè havia molta feina abans de treballar i viure. Mm. Però llavors de quedar sol, dic, bueno, ara alguna coseta que havia la vaig seguir. I un dia vaig tirar un vers amb un nom i va sortir. I saps què vull dir? Fins a 10 hores...
I va sortir, què vol dir? Que li va sortir bé?
Va sortir el primer premi.
Ah, no va dir que va sortir, no? El va guanyar. O sigui, va guanyar un premi.
Pues, va sortir, va guanyar. I llavors, des de mica en mica, doncs aquests anys... Encara ara en faig, eh?
De poesia.
Sí, encara ho envio de vegades.
Ha portat aquí dos llibres que té sobre la taula, després l'escoltarem, perquè, clar, no tots els avis que té... Perquè vostè és avi, evidentment.
Són fantàstics, eh?
Clar, no tots els avis de 100 anys tenen llibres de poesia publicats.
Sí. Bueno, aquesta ho envio ara per 100 anys, eh?
Li van publicar de regal, dels 100 anys.
Sí, aquest no, aquest ja el vaig publicar, però aquest, m'han publicat de 100 anys, m'han publicat, m'ha fet una sorpresa, ja el tenia, però tenien papers, però no el tenia així.
I quan escriu ara? Escriu al matí, escriu amb un paper, escriu amb un llapis, amb una ploma?
Jo amb bolígraf.
Amb bolígraf.
Amb bolígraf,
sí, llibreta?
Sí, amb bolígraf que sigui primet. Però ara tampoc, com que passa que molts anys... Vaig començar, ja explicaré. Escrivia a mà, molt bé. Però a partir dels 13 anys, als anys 30-36, ja teníem màquina d'escriure. Dues oliveta i un d'arbut.
Sí.
Ja sabíem escriure màquina. I llavors ja vam començar a perdre la lletra a mà.
Ah, amigo.
I m'anava... Ara, al sortir, o com ho diuen... O...
Els ordinadors.
Ordinador. Mm-hmm. Doncs ara ja, tot amb ordinador.
Ja està, ja no escrivim amb lletra.
És lletra de metge.
Sí, sí.
Que
ningú entén la lletra de l'altra.
Ah, això mateix,
sí, sí.
Entenc.
Està clar.
Ara l'ordinador és fantàstic, perquè quan una cosa no et surt, allà em surt.
Clar, en un moment la borres i tornes a començar.
Sí.
Però vostè escriu amb boli i amb una llibreta. En tot cas, algú altre li passa els poemes a l'ordinador.
Sí, no, ja es faig a l'ordinador directe.
Ah, directe, ara ja?
Ara sí, abans encara ho feia...
Amb 100 anys ja s'atreveix a passar a l'ordinador.
Cosa, jo em poso a escriure un poema, i el que mai d'escriure, a mà, no hi ha manera que et surti. Doncs és el mateix que penso, ho agafo i em surt de seguida.
Ah, sí?
Amb l'ordinador.
Amb l'ordinador. Per tant, ja s'ha habituat.
Sí.
Això és un canvi.
Bueno, però estic habituat, però segons què no puc gosar fer, perquè ja. No, coses no les sé fer.
Clar,
com
però
és que... Igualment com el telèfon que faig servir, però...
Però no, missatges de WhatsApp i tot això, no.
WhatsApp, sí.
WhatsApp, sí.
Més coses, no. O sí, sí, fer servir.
Sí, missatges també, de WhatsApp n'envia i en rep, sí.
També rebem i enviem, sí. Ara, no gaire complicat més.
Ja.
Sí. Com em diuen, compra una entrada, però ja no sé fer.
Clar. Però té les filles que li facin,
sí,
els nets que li facin.
Si m'ho fan, si ho ensenyo, ara passa que... se m'oblida de seguida.
Ja.
Hauria de fer una cosa, doncs,
cada 15
dies seguits el mateix, i jo marxo.
Imagina't, cada dia, durant 15 dies, comprant entrades de teatre. Ja n'aprendria, però clar, s'acabarien les butaques.
Que serien bons, eh? Que serien sí. bones obres.
Exacte, que siguin bones les obres. Sí. Escolta'm, veig, senyor Joan, que té molt de sentit de l'humor. Pot ser?
Sí.
Perquè jo li anava a demanar... Clar, abans deia jo a l'entrada, deia que vostè menja de tot, i jo li volia preguntar, iogurt em menja? El iogurt li agrada?
Miri, no m'agrada ni em desagrada.
No,
però si el tinc de demanar, no el demano.
No el demana.
Ara, si m'ho porta, me'l menjo.
Clar.
És perquè això, en aquell temps també, com que ho feien d'una altra manera, i a pagès es portaven els iogurts fets al monero i no sé quantos, i ara jo i ja no veia clar. I ara, bueno...
Clar. Jo això li preguntava perquè recordo que aquella dona d'Olot que va viure fins als 117 anys, la Maria Branyes, clar, ella deia que el iogurt era una mena de fórmula màgica. Si el iogurt a en Joan no li agrada gaire, quina és la seva fórmula màgica per arribar amb aquest estat de salut física i mental als 100 anys? Sí. On està aquí el truc?
És l'humor.
Aquest és el truc per arribar a 100 anys?
Ara jo conec una senyora de 110, de 111, que és de Vic, a Carme Noguera, de 60, però que n'hi té 111. Però bueno, el truc està en tenir humor, però això de l'humor no sé com explicar-li. No se'n compra ni se'n ven.
No, clar, això ho tens o no ho tens, eh? No tothom té sentit de l'humor.
L'humor el tens, però jo no el puc exportar, perquè ja, si explico un acudit, jo no riu ningú. Ah, si no, com que sap explicar acudits? Clar, però l'humor el tens a dintre.
Clar. És prendre't les coses amb sentit de l'humor, que és diferent...
Sempre que sigui possible.
...a fer acudits, que això és una altra cosa, no?
Sí, no, però a vegades hi ha persones que t'explica un acudit i rebentes de riure.
Sí, sí.
Jo explico el mateix, ja no riuen.
Perquè no té gràcia per explicar acudits, no. Però en canvi té sentit de l'humor.
Sí, això
i es,
mateix.
I es pren les coses amb sentit de l'humor.
Sempre es pugui, que no sigui en casos com quan va morir la meva senyora aquests dies, aquestes
clar,
coses...
No podia haver-hi allà sentit sí. de l'humor, evidentment.
Sentit de l'humor, normalment, sí.
Clar, en fet, 100, i si li demano, a quants li agradaria arribar?
Bueno, ara he canviat.
Ara ha canviat?
Sí.
Què vol dir?
Abans deia que m'hauria agradat arribar a 100, perquè deia que de 100 en amunt, que es bé no es moria ningú, perquè n'hi arribava molt pocs.
Clar.
Però ara n'hi arribem molts.
Sí.
M'han fet la competència.
N'hi ha com 3.000 de persones de 100 anys.
I ara ho posaré 110. a veure què resulta.
A veure què passa. Ara posem de 110 de límit, no?
Això mateix. I si posés també, però vull dir... Esclar, sense m'ha desbordat. Posem-hi 110, com
110.
Prudents.
I fins al 110 continuarà escrivint poesia, no?
Si continua, sí.
No, evidentment, si hi és, vostè, la seva... Quina diria que és ara mateix la seva principal activitat? Escriure?
Escriure, anar a passeig i passejar, així. I escriure.
I escriure.
Escriure. Quan no tinc mans, tot el més, tinc més mans ara que abans, també. I tinc més inspiració que abans, però ho tinc.
Però mandra d'escriure, també?
De vegades, sí, de vegades tens... Mira, a mesura que fas gran...
Et fa mandra tot.
No, fer mandra no, però a vegades penso ja ho faràs d'aquí una estona, o no sé, ja ho faig per això, perquè encara ara tiro en algun concurs.
Va. Perquè és una persona de rutines, de llevar-se sempre a la mateixa hora, de fer sempre el mateix, d'esmorzar... No.
Rutines, soc molt desordenat, jo.
Ah, sí?
Sí, desordenat de vida i desordenat... Desordenat de vida, no sé, de què. Les feines que teníem, tant de sastre com d'això, eren complicades. Després, com ja estava aquí a Barcelona, treballàvem de les 8 a 8.
Imagina't.
A vespre. I a mi també treballàvem de 8 a 8.
A 8. No podia fer res més, clar.
Allà en teníem més fixa. Però resulta que, com que també llavors jo vaig sortir fent coses que havien de fer aquí a Barcelona, relacions públiques, doncs també sortia molt.
Clar. Clar, estic pensant, Roda de Ter, a molta gent que li agrada la poesia, li ve al cap el nom d'un poeta,
que Martí.
És Miquel Martí Pol, que és dels poetes que tinc al cor sempre, no? Que sempre em surten les seves poesies, cada tant l'haig d'anar a rellegir. Sí. Ell i en Joan Margarit, ara li hauré de posar en Joan Sala també.
Sí, en Margarit aquí. També.
Vostè és coetani de Martí Pol, estic pensant.
Sí,
sembla que van néixer 3 anys abans que ell.
Sí,
que el va arribar a conèixer?
Sí, aquests pobles coneix a tothom.
Coneixes a tothom.
I, bueno, molta relació amb ell no m'havia tinguda, però ell va anar a un col·legi i jo vaig anar a un altre. Però llavors anava a un col·legi parroquial i quan va venir la guerra va tancar el col·legi parroquial i anava a un col·legi particular. I crec que va venir, aquells tres anys de guerra, va venir allà al meu col·legi, però ja no el recordo massa.
No?
Però sí que va venir en aquest col·legi. I després sempre han sigut coneguts.
Sí, clar, clar, i del mateix poble.
Això mateix. Llavors vaig entrar més tard i vam fundar la Penya Literària Verdaguer, que va estar, jo vaig estar quants anys sense entrar-hi perquè era una sèrie de gent que tampoc no tenia gaire franquesa. Però com faltava poc per plegar la Penya Literària Verdaguer, vaig entrar-hi jo. I vaig estar-hi poder dos mesos, perquè el principal va haver de marxar cap a Barcelona.
Clar.
I va tornar a caure la Penya. Ja. Aquestes coses van i venen.
Van i venen. Abans ens deia que els seus poemes li han sortit, clar, han guanyat un... Jo tinc aquí apuntat una 60ena de premis en concursos literaris. D'arreu dels Països Catalans, molts premis són de jocs florals.
Sí.
Què li han premiat més? Temes allò patriòtics, amorosos...
Tots tres.
O religiosos, també?
Tots tres. El que passa és que hi ha una diferència. Tinc dues flors naturals, amorosos.
Dues.
Dues anglantines, patriòtiques. I tinc moltes primers i segons premis religiosos, però han anat a parar en un lloc que no hi havia, perquè per tenir els tres en un lloc, han de ser totes en un lloc determinat.
Ja.
Doncs allà en tinc un, que en tinc dues, però la tercera no ha arribat. Però un segon premi, tot això, tot, però si faig servir tot això.
A veure, en Joan, que està davant d'un micròfon i que avui és a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, no és pas la primera vegada que es posa davant d'un micròfon. Avui vostè debuta amb una ràdio gran, diguéssim, sí. Però vostè aquest món no li ve de nou perquè té un programa de ràdio municipal a Ràdio Roda. I ara escoltarem una cosa.
Brots de poesia i vida. L'espai de poesia i vida de Ràdio Roda, els diumenges a les 10 del matí i els dimarts a les 4 de la tarda.
Preparats, doncs, per llegir en Joan Sala, en Gabriel Salvans, la Glòria Fluvial, la Mari Carme Codina i jo, la Rosa Anglada. Tots cinc junts, comencem amb els poemes.
Doncs comencem amb els poemes. Aquest senyor fa un programa de ràdio amb 100 anys, que això no ho pot dir gaire gent. Des de quan hi col·labora Ràdio Roda?
Bueno, és l'any 1990, després de morir de la senyora Catalina, perquè la ràdio ja funciona des dels anys 50.
Imagina't.
Va ser les primeres que es va posar. Però vam estar molts anys fins que va acabar tota la guerra i fins que quan va morir la meva senyora, que es va morir el 88, doncs l'al 90 ja va estar a posar.
Molt bé. I encara va a Roda a fer
sí,
el programa?
Sí, tant.
Cada tres setmanes?
Sí.
I agafa l'autocar i puja?
Sí, no, sí, l'autocar, la meva filla, i anem a anar, tornem a baixar, i no passa res.
I li agrada, eh? És una cosa que disfruta de fer això.
Ah, sí, ara, i vaig a Roda, puc tenir una excusa per anar, i ja també... Tenia molts conegues, però ara també... Ja no hi ha ni gairebé ningú, perquè desconeguts tothom es va morint. No.
Però clar, vostè és molt conegut, perquè no només perquè fa ràdio, perquè a Roda de Ter va ser regidor de l'Ajuntament, va impulsar l'hoquei, ha col·laborat amb l'Associació Passebrista, amb l'Arxiu Històric, amb la Revista Municipal, amb el Centre Excursionista i fins i tot amb una societat astronòmica.
Sí, que va fracassar, aquella societat va fracassar.
Què li falta per fer?
No ho sé, ja m'ho diran, però sàpiga, facin el que vulguin, si m'ho diuen jo col·laboro mentre estigui bé. Ja ho saben que jo, si m'ho diuen, col·laboraré en tot.
No, no, ja ho veig, sí. Aquest home té... Sí. No el 110, no, haurem de tornar a revisar la data. Joan Sala, poeta i radiofonista, un home de 100 anys que conserva 1.000 inquietuds. Ha estat un plaer conèixer-lo, però jo, com que té aquí uns llibres de poesia, si li ve de gust...
Sí.
Per què no, per acabar, no ens llegir un poema seu?
Sí, sí, però...
Li ve de gust?
I sàpiga una cosa, eh?
Què?
Que els escriptors, sobre poetes i gent així, recitem, però no en sabem tant, eh?
No passa res.
Vull dir, els recitadors en saben més.
En saben més.
Sí. No, no, que és veritat, això, eh? Ara jo recitaré un de veu.
Doncs vinga, a veure si n'ha triat algun. Sí, ja veig que porta... No és organitzat, però porta els llibres amb etiquetes posadetes, allò ben posadet.
Sí. Com li diré aquest, perquè ho vegi bé.
A veure...
Allà, com que tenim un pont molt antic i a Roda és molt especial el pont, sí, diu, el meu pont vell, El meu pont vell, evidentment, no és meu, és del poble. Ferm sobre la terra, amb amples gambades, el riu travessa i es guarda l'aigua amb ulls indiferents. Fa moltes centúries que la veu com passa, sempre activa, mai no es cansa, hores tranquil·la, hores furient. No la tem, sap enfrontar-s'hi, sap que s'esmuny per més que amenaci. Embridar-la és llur anel. No podrà oxir-la, no podrà oxir-lo, només mirar-lo. No m'amoïna, creix en la prova per irà al vestigi de font d'arreu. El meu pont vell, com ho respecto? Lleial i símbol de pertinença, obra de segles, d'esforços humans. Vestit pedra a pedra amb solidesa, unint senders i homes, accents i nissagues, forja d'estima d'honrats ciutadans. Ignora riuades i embats de natura, les falses promeses i buides paraules que al llarg de la vida potser l'han tenit. Si dura és la lluita, més val que la guanya. I el llibre d'històries en ells cisellades, algunes de glòria, altres d'oblit. Pont vell, jo t'estimo. I estimo la terra, la teva i la meva, de pau i treva, tan nostra i oberta al món i a tot vent. Vençuda i damnada, per odis i guerres, malvius sota petja. Un jorn seràs lliure, viuràs plenament. Pont vell, siguis la flama de patri moment.
Moltes gràcies. Joan Sala Pujol, ha estat un plaer conèixer-lo. Si d'aquí 10 anys torno a ser aquí, i vostè sí, també, ja tornarem a parlar.
Encara que estigui bé, estic molt tronat, suposo.
Moltes gràcies, bona nit.
Bueno, gràcies a vostès també, eh?
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que
una mica més de 10 minuts i arribarem a la una de la matinada després d'aquesta classe magistral d'algú que té el cap clar amb 100 anys. Faig referència a una de les, a la segona trucada que hem rebut avui a la nit dels ignorants, en Jordi des de Reus, que ens demanava una qüestió concreta que tenia a veure amb el que havia sentit en el programa anterior al Club de la Mitjanit. En Jordi ens deia això.
Una consulta, perquè no sé si ho he escoltat bé, estaves escoltant el Club de la Mitjanit.
Sí. Ara,
fa un moment.
Sí.
I o sigui, m'he quedat una mica esturat, no sé si ho he entès bé.
A veure.
Pot ser que hagi dit que el Manolo González, de l'entrenador de l'Espanyol, quan va pujar a la grada d'animació i si amb un micròfon obert va dir «Vamos, Talibán, aviones al Camp Nou».
I clar, com que jo no he sabut respondre perquè jo estava baixant les escales, hem dit Xavi Campos, que és el realitzador del Club de la Mitjanit al Camp d'Esports de Catalunya Ràdio, i l'hem fet un atracament. Xavi Campos, bona nit.
Bona nit.
Tu tens la paraula, que li dius a aquest oient, que no sap si ha sentit bé el que ha sentit.
A grans trets, sí. Manolo González va fer això ahir en la celebració amb l'eufòria del final de temporada, va voler agrair als seguidors més animosos i més radicals de l'Espanyol el suport durant tota la temporada, va pujar a una bastida que hi ha sempre al gol Canito, perquè dues, tres persones dirigeixin les cançons, els càntics d'animació de l'Espanyol, i una d'aquestes cançons, que se la van inventar fa molts anys, sí que diu Vamos Talibán, aviones al Nou Camp, perquè
faci el rodolí, no? Clar.
Sí, perquè faci el rodolí, exacte. Sí, i és veritat que Manolo González, jo crec que en una acció que no té mala intenció, però que és desafortunada, va agafar en el moment en què els seguidors més radicals de l'Espanyol cantaven aquesta cançó, doncs ell tenia el micro a la mà i també l'acompanyava. Sí, ja. Va passar.
Va passar, molt bé. Doncs és el que volíem saber. Xavi, deixem anar a dormir. Moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Per tant, en Jordi de Reus, ho has escoltat bé, ho has sentit bé, és el que va passar ahir, en aquest moment tan concret com ens deia ara el cap d'Esports de Catalunya Ràdio. Va, que ens truca la Maria Rosa des del barri de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tothom. Mira, jo voldria dir la resposta. La persona que ha preguntat on podria trobar cervellets de bec.
En Lluís, ens ha deixat un missatge de WhatsApp, sí, senyora.
Bé, doncs, en els mercats, a les parades que jo li dic de menut,
sí.
És a dir, venen tripa, cap i pota, venen caps de bec que te'ls preparen per fer la brasa. Ells allí ja directament tenen els cervells.
Ah, diu que no en troba, diu, no sé trobar-ne a Barcelona ciutat, diu el Lluís. Clar, potser ho ha d'encarregar, estic pensant, no? Per si va a aquestes parades de menuts. Digues.
A veure, jo et dic una cosa. Com que jo vinc molt a prop del camp del Barça, jo vaig al mercat de Collblanc,
sí,
que és el que tinc més a prop. I jo t'asseguro que en el mercat de Collblanc les tres parades que hi ha, que venen menuts, tenen cervellets de bé perquè venen els caps per fer a la brasa, doncs, que, per cert, és una delícia.
El què, el cap o el cervellet?
No, el cap, el cervellet bullit i fregit també és boníssim. Jo, quan faig canelons, n'hi poso un de cervellet de bé.
Ah, sí?
Jo sí.
Molt bé. Mira, ja sabem una cosa més. Perfecte. Maria Rosa, doncs escolta'm...
Jo dic,
Lluís estarà content.
Al mercat de Collblanc...
N'hi ha, molt bé.
N'hi ha.
Perfecte.
Els altres no ho sé.
Ja. Molt bé, doncs que vagi pels mercats, que segur que en trobarà. Moltes gràcies, Maria Rosa.
A tu, bona nit.
Que vagi
nit.
Bé, bona nit. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
Bona nit, Marta. No, volia comentar-te d'aquest senyor que fa 100 anys que, per felicitar-lo, el bé que està. Jo en tinc 95, i la meva il·lusió seria arribar-hi als 100 anys. I quan he sentit aquest senyor, dic, des de l'ego, és estupendo poder arribar amb el cap com té aquest senyor.
Totalment.
I tal com està aquest senyor.
Doncs mira, ell ho volia molt i ha arribat, doncs, Anna, jo crec que pot passar, sí, exactament el mateix aquí, eh? Jo, si vol arribar als 100 anys, l'Anna arribarà als 100 anys, ja veuràs.
Jo tinc moltes il·lusions per arribar-hi. No sé si arribaré, però de moment el cap no tinc molt clar i molt bé. Doncs, o sigui que...
És molt important.
Això és el més important.
I tant que sí. Sí. Doncs molt bé, ja li direm, perquè com que ja s'escoltarà l'entrevista, segur que escoltarà aquest comentari, sí que ja ho sentirà, Anna.
Doncs moltes felicitats per aquest senyor i que endavant, que està molt clar i molt bé.
Molt bé.
I després comentar-te una altra cosa. Això, l'Aina, sí, és Anna, perquè jo tinc una neta que es diu Aina i fa el sant per Santana.
Per Santana, també, el 26, sí, de juliol, eh? Que sí, sí.
El 26 de juliol, sí.
Perfecte.
Senyora.
Molt bé.
Molt bé, Marta.
Anna, una abraçada.
I endavant amb un programa que és molt maco.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Doncs ja n'hem tingut de tot. Hem resolt el dubte del Jordi de Reus, hem tornat a felicitar en Joan i hem trobat els cervellets que ens demanava un dels oients, en Lluís, en un missatge de WhatsApp, o sigui que n'hi ha en diferents llocs. Així que jo crec que podem estar prou contents per començar aquesta primera hora de la nit dels ignorants, tant que fins i tot el que volem és que no ens enredi ningú, no? Que és el més fàcil, no?, que volem.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
Aquesta setmana, dimecres, en concret, se celebra la festa musulmana del Xai. És una celebració que podem equiparar al Nadal dels cristians i que comporta que les famílies es reuneixin. En aquest context, l'organització ramadera Revolta Pagesa va alertar que s'estaven produint molts robatoris de xais en tot el país. A les xarxes, milers d'usuaris han fet el lligam assegurant que molts musulmans estan robant els xais per la festa. Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3Cat Info, bona nit.
Hola, bona nit.
Però la realitat no és ben bé així, oi?
No, d'entrada és una mica més complicada. I això que els musulmans estan robant xais en massa, doncs és directament mentida. És cert, i això sí que ho hem constatat parlant amb Mossos i totes les associacions de ramaders, que en les darreres setmanes doncs, hi ha hagut diversos robatoris en una desena d'explotacions del país en dies molt seguits, i la majoria concentrades en una zona que conflueixen la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, el Segrià, i s'hi han robat, fins on sabem, doncs una seixantena de xais aproximadament, i per tant aquest fet és real. El que passa és que tant els ramaders com els Mossos parlen de casos més aviat aïllats o puntuals, que no són generalitzats per tot el país, i a més parlen de delinqüència comuna, més que no pas de doncs, persones musulmanes que vagin fent la guerra per la seva banda i robant xais per fer el sacrifici pel seu compte. De fet, la comunitat musulmana ens ha explicat que avui dia el que fa la immensa majoria de la població quan ve la festa del xai és doncs, anar a la carnisseria i comprar-lo allà sense complicar-se la vida.
Llavors, a què s'atribueixen aquests robatoris?
Doncs el preu del xai. El cas és que aquest any hi ha molt poca oferta. L'any passat es van matar 2 milions d'ovelles per la llengua blava, per tant ha baixat aquesta oferta. S'està exportant molt a Algèria i a més aquest any el Nadal, el Ramadà, la Pasqua i la festa del xai han anat seguides i són festes amb molta demanda d'aquesta carn. Si hi ha molta demanda, hi ha poca oferta, doncs el preu puja. I ara mateix el xai viu val un 10% més que l'any passat, segons Merco Lleida. I per tant els xais es converteixen en una mercaderia rendible per robar. Compteu que 6 o 7 xais poden arribar a valdre ben bé 1.500 o 2.000 euros.
Carlos, i el Departament d'Agricultura i Ramaderia, què en diu de tot plegat?
Doncs el Departament és conscient que aquests xais robats doncs, tenen certa sortida al mercat negre per aquesta minoria de gent que encara vol fer el sacrifici com a la vella costum, com es feia abans la matança del porc, diguem-ne. Per això cada any, des d'en fa pràcticament més de 10, fa unes campanyes en català i també en àrab per recordar a la comunitat musulmana que fer el sacrifici en llocs que no siguin un escorxador és il·legal i que pot comportar fortes multes. A més, també envien un correu electrònic als ramaders recordant-los que vendre xais a particulars també és il·legal. De tota manera, en els darrers 3 anys el Departament ha tingut constància de 13 casos de sacrificis il·legals, per tant, es confirmaria que estem davant d'uns fets residuals.
Perfecte, doncs. Gràcies, Carlos. Bona nit.
Adéu a tothom, bona nit.
Ens agrada aclarir conceptes, perquè a vegades quan es diu una cosa i un li diu a un altre i un altre li diu a un altre, s'acaba fent un allò... La bola es va fent més i més gran, no? Com quan baixa la neu, es va fent encara més gran i del que comença sent el que s'acaba dient, doncs no té res a veure. I per això ens agrada fer aquest que no ens enredin per dirimir, per entendre'ns, coses que es diuen i que no són ben bé... Moltes vegades són directament mentida, però a vegades s'ha d'ajustar una mica en la resposta, per això fem aquestes connexions amb en Carlos Baraíbar. Justament estàvem parlant una miqueta abans d'aquesta petició que feia en Lluís de saber algun lloc on podia comprar cervells de xai. Estic pensant que potser si en troba, perquè si és que hi ha tanta demanda i resulta que ell fins ara no ha trobat, doncs sí, com ha dit la Maria Rosa de les Corts, a les parades de menuts dels mercats en pot trobar, doncs el que pot passar, tenint en compte el que ens acaba de dir en Carlos, és que sigui més car que en unes altres ocasions. Vull dir que no sé si per fer aquests bunyols, com feia la mare de Lluís, s'haurà d'esperar una miqueta perquè no sigui tan car i hagi passat tot aquest període en què hi ha hagut tanta demanda de xais. En fi, que arribem a la 1 de la matinada, això vol dir que escoltem atentament el que ens diuen els nostres companys dels serveis informatius i tornem a la segona hora, encara ens queda una hora de nit dels ignorants per arrencar aquesta setmana, aquest dilluns en què una part del país fa festa, l'altra part no, és un dilluns normal i corrent. Nosaltres nosaltres fem programació normal, perquè no és una festa nacional, per això fem la programació normal, tots els programes, així que tornarem amb encara més preguntes i respostes vostres, amb més converses que tenim, i acabarem de saber a qui dediquem les històries, els contes de cada dia al final del programa aquesta setmana. Així que les notícies i després tornem. Fins ara.